Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui amb un canvi, en lloc de parlar de bioètica, com tocaria avui, parlarem de medicina i demà ho farem de bioètica. I avui parlarem d'una novetat editorial, un llibre que acaba de sortir fa tot just una setmana amb el títol Canvia de vida, posa't a córrer. En córrer està de moda, fes-ho bé per la teva salut, de la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer. I comencem, com sempre, donant el contacte del programa i ens hi posem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I donem pas ara a les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies. La Casa Blanca ha avançat alguns detalls d'una nova iniciativa per estudiar el cervell humà amb l'objectiu de tractar o curar la malaltia de l'Alzheimer, l'epilèpsia, les ferides cerebrals traumàtiques i altres trastorns. Aquesta iniciativa accelerarà el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies que permetran als investigadors poder produir imatges dinàmiques del cervell que mostrin com les cèl·lules individuals del cervell i els complexos circuits neuronals interactuen amb la velocitat del pensament. Aquestes tecnologies obriran noves portes per explorar com el cervell registra, processa, utilitza, emmagatzema i recupera grans quantitats d'informació i faran llum sobre la complexa relació entre la funció del cervell i el seu comportament. El projecte es finançarà amb 100 milions de dòlars del pressupost federal dels Estats Units del 2014. I també us expliquem que investigadors del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona han aconseguit transformar cèl·lules de linfoma i leucèmia en d'altres de normals semblants. Així es reprograma les cèl·lules perquè deixin de ser malignes una vegada s'hagi acabat el tractament i alhora es dificulta que les noves reprodueixin els tumors. S'obre d'aquesta manera una nova línia estratègica per tractar els càncers. Fins ara els tractaments com la quimioteràpia i la radioteràpia només aconseguien destruir les cèl·lules cancerígenes sense reduir la capacitat de generar nous tumors. L'investigador principal del treball, Thomas Graf, i el seu equip ja havien demostrat en treballs anteriors que era possible reprogramar un tipus cel·lular de la sang en un altre. En concret, van reprogramar limfòcits en macròfags, un tipus de cèl·lules que no es divideix. Els resultats d'aquesta investigació es publicaran d'aquí a uns dies a la revista científica Cell Reports. I també us expliquem que l'aparició en humans d'un tipus de grip aviària que fins ara només s'havia detectat en animals està envoltada de molts interrogants i per ara no s'ha trobat evidència de la possibilitat que es pugui transmetre entre persones. Així ho ha assegurat la portaveu de l'Organització Mundial de la Salut, Fadela Shaib, que va dir que les investigacions a la Xina se centren a comprendre l'extensió d'aquest brot, el seu origen i també la seva forma de transmissió. La troballa del virus H7N9 és un fet important, però encara hi ha molts aspectes desconeguts. Tot i així, les investigacions no mostren relació entre els tres casos, segons assenyala la portaveu de l'OMS. El govern xinès, per la seva banda, va notificar aquest organisme tres casos confirmats de persones infectades amb aquest virus, dos homes i una dona. Els dos primers van morir i la tercera està hospitalitzada i en estat crític. Totes tres persones presentaven símptomes inicials de febre i tos que van evolucionar a una infecció respiratòria i després a una pneumònia severa. I atenció, el proper dissabte, dia 6 d'abril a les 5 de la tarda, tindrà lloc a la sala de la façana del monestir de Montserrat l'acte acadèmic 2013 de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que organitzen la Delegació Comarcal del Bages, del Col·legi Oficial de Metges de la capital catalana i l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut Simió Selga i Ubac. La jornada, que presidirà el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i que estarà acompanyat pel doctor Pere Bonet i Dalmau, president de la Delegació Comarcal del Bages, i també pel doctor Lluís Guerrero i Sala, director de l'Arxiu Simeó Selga i Ubac, comptarà amb la conferència de l'economista Jaume Terribas, membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, i que portarà per títol Catalunya i Espanya, passat i present d'un encaix impossible, i en acabar tindrà lloc un concert. Serà aquest dissabte, dia 6 d'abril, a les 5 de la tarda, a la sala de la façana del monestir de Montserrat. Avui en dia córrer està de moda, s'ha convertit en un hàbit per uns, en teràpia per uns altres, o simplement en un plaer per la majoria. Moltes persones hi dediquem bona part del nostre temps lliure, però ho hem de fer de la manera més adequada. I com us dèiem a l'inici del programa, avui parlem d'una novetat editorial, un llibre que acaba d'aparèixer al mercat, titulat Canvia de vida, posa't a córrer, escrit per la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer. La doctora Ferrer Vidal Barraquer va néixer a la capital catalana l'any 1973 en una família de metges. A la Universitat de Barcelona s'especialitza en medicina de l'esport i continua la seva formació al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, al CAR, on creix la seva passió per la medicina associada a l'esport. Actualment és responsable de la Unitat de Valoració de la Salut de la cadena de fitness DIR, on centenars de socis passen per la seva consulta. Doncs li donem la benvinguda, la tenim a l'estudi 3 de Ràdio Estel a Barcelona. Molt bona tarda, doctora Ferrer Vidal Barraquer.
Bona tarda, Gerard.
I benvinguda al programa.
Gràcies.
Parlem una mica d'aquesta novetat editorial, un llibre que acaba de sortir al mercat, d'angle editorial. Sobretot és un llibre que va adreçat a principiants.
Exacte. I creiem que hi ha un nínxol de mercat important en gent que vol iniciar-se i que realment no sap ni com ni de quina manera ni d'on treure la informació. Potser amb l'era d'internet a la que estem ara sembla que tot estigui penjat a la xarxa, però bueno, no t'has de fer cas de tot.
És un llibre que pretén, sobretot, aclarir dubtes i ajudar, que sigui una eina útil.
És un manual. Més que un llibre, a nosaltres, o jo en aquest cas el considero més un manual, on pots treure informació, però també anar a ell a buscar aquell dubte que puguis tenir en un moment donat respecte a un tema concret.
Sobretot que a vegades ens posem a córrer i no coneixem les conseqüències i si estem preparats per fer-ho.
Ah, exacte. Vull dir, el primer pas potser seria saber exactament en quin estat de salut estàs, si et convé córrer o prèviament has de fer alguna altra cosa.
I malauradament ara vam tenir la marató, vam tenir la pèrdua d'un corredor.
Exacte.
I sembla que a partir d'ara es necessitarà un informe mèdic per poder córrer.
Això sembla. De fet, hi ha altres països, com pot ser França, que si no portes un certificat previ no pots inscriure't a la prova i potser seria una manera d'evitar aquestes desgràcies.
Com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre?
Doncs bé,
o manual, més aviat.
Sí, va ser això, veure que hi havia moltíssima gent que et fa preguntes que no saben ben bé per on tirar i que realment al mercat hi ha llibres d'experiències. O sigui, tenim el del Kilian, el del Joseph Hasram. Són experiències de runners que des del seu punt de vista són molt profitosos, però potser des de la part mèdica i a nivell de manual no n'hi havia cap. I per això vam prendre aquesta decisió.
Com s'estructura el llibre? Hi ha diferents apartats, no cal llegir-lo de la primera pàgina a l'última.
No. Vull dir, evidentment, la primera part seria una mica el situar-te abans de córrer, com estàs tu, quines necessitats pots tenir. Després hi ha una segona part on ja directament és em poso les sabatilles i surto a córrer, i a la tercera és informació relacionada amb aquesta part directament de córrer. Però, de fet, si tu vols conèixer una mica a nivell de nutrició, no cal que et llegeixis tots els capítols anteriors. Pots anar directament a la part de nutrició, per exemple.
Hi ha un capítol, per exemple, la ITV del runner, no? Com la dels cotxes, però la ITV de cada persona,
exacte,
de cada humà.
Exacte. Vull dir, tots pensem que per córrer et poses les sabatilles i apa, i al carrer i ja està, no necessites res més. Potser tens un problema als teus genolls o a l'esquena o no cal que siguin articulacions, potser tens un problema a l'hora de respirar. I el fet de passar pel metge i fer-te una ITB et pot aconsellar o no córrer. Evidentment, el córrer quasi bé ho pot fer tothom. I si no és d'entrada, potser després, no? Però veureu que en el llibre hi ha molts exemples de gent.
Això està molt bé, exemples, que a vegades demanem casos pràctics, que segur que ens hi trobem, doncs...
Sí, la idea de fer-ho així és perquè volia fer-ho proper. És a dir, que tu vegis el nom d'una persona i veure que el que comenta el Ramon o el Jordi o el Miguel doncs està relacionat i que pot ser tu. Si ho fas així, doncs és com molt directe, no? Molt en primera persona. I veureu que al llarg del llibre apareixen milers d'aquests exemples on tu et pots veure directament reflexat.
Les bambes són importants, també, no? Dius que són com els bons vins.
Sí, senyor.
Una bona bamba.
Has de fer un tastet previ, sí. Això està segur. I això de... Em poso davant de l'aparador i les que m'agraden més perquè són roses o perquè són llampants, aquestes les vull. No. Vull dir, el peu és la teva base, vull dir, és l'únic contacte que hi ha entre tu i l'asfalt o la terra o el que sigui. I potser la mida, la forma del peu, per on corres, el tipus de bamba, tot això és tan important que a vegades només ens guiem per o bé la marca o bé el que em diu el veí. El veí té la marca X i a mi m'agraden aquelles, doncs potser no són les més adients, no, per tu.
Doctora Ferrer, podem donar unes pautes potser per a aquests oients que ens estan escoltant i no són grans corredors ni grans esportistes, què els hi recomanaries?
A nivell de calçat?
De calçat,
en general.
En general, que no han corregut mai i que ho volen fer. Què han de fer?
Primer, veure si realment tu o el teu cos està preparat per córrer. O sigui, seria la base. No? Tenint aquesta informació, que jo aconsellaria que tu mirés un metge de l'esport, o si bé estàs seguint algun tipus de teràpia amb algun metge, doncs que sigui aquest metge el que et doni les pautes, i a partir d'allí agafar-te informació que puguis contrastar, és a dir, o bé anar a un centre esportiu on hi hagi entrenadors i et puguin donar informació, o bé un grup de runners, però que ja hi hagin runners que ja tinguin certa experiència.
Runners són corredors, eh?
Si
hi ha algun oient gran que no sap anglès,
és
una paraula que s'utilitza molt.
Sí, exacte, actualment, però bueno, diríem corredors, o bé inclús als llibres, però sabent quin és el teu nivell i com començar. Vull dir, trobareu milers de taules d'entrenaments penjats a les xarxes, als llibres...
El que a vegades és una mica perillós, no?, rebre tanta informació.
Exacte, per això dèiem que la idea va ser d'agafar algo contrastat i amb una base científica, no? Tot el que està escrit té un per què o s'ha buscat i s'ha contrastat en aquest cas. El fet de que tothom, o actualment tothom, tingui un blog, no? I el penja la persona doncs, que ha fet una triatló i penja els seus temps. I aquella persona que no té ni idea entra a aquell blog perquè li han dit i veu els temps que ha fet aquella persona. Ostres, jo vull fer el mateix.
Vol imitar.
Doncs no, és que potser tu no pots ser un triatleta ara. Potser ho seràs aquí X, o potser has de fer una mena d'activitat que no ho sigui. A córrer, jo crec que realment ho pot fer tothom al seu nivell. I si us compreu el llibre, la qual cosa és recomanació important, a la primera taula es diu caminar, córrer. I és això, és a dir, per poder córrer has de passar per la A, per la B i per la C. I això vol dir caminar. Hi ha gent que s'ho salta directament. De fet, hi ha un capítol on una psicòloga, la Sonia Sampaulesi, ens ho diu molt clar. Ella diu, hi ha molta gent que vol arribar a la D sense haver passat per la A, la B i la C. Doncs no, hem de passar per tot.
Doncs avui parlem amb la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, ella és especialista en medicina de l'esport, d'aquesta novetat editorial que acaba de sortir ara a través de l'angle editorial, Canvia de vida, posa't a córrer. Recomanem als oients doncs, que comprin el llibre i ara que s'acosta Sant Jordi és una bona ocasió.
Ideal, i amb el bon temps ja veureu com tota la ciutat estarà plena de runners i si s'han llegit el llibre segurament aniran millor.
I a més els hem de dir als oients que en regalem un, que gràcies doncs, a Angle Editorial ens obsequiem un llibre i direm que el primer oient que truqui s'emporta un llibre.
Perfecte.
Els recomanem doncs, que marquin el 93-409-2770, ara mateix si ens estan escoltant, s'enduran un llibre de la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, el 93-409-2770. Continuem parlant una mica doncs, de tot aquest llibre, a més també hi ha il·lustracions no?, per acompanyar una mica el text.
Sí, és important que a vegades... Des de la part mèdica o el lèxic mèdic pensem que tothom entén el que volem dir quan diem el pectoral, el tríceps, el bíceps o l'abducció, l'adducció. No és així, vull dir, dins de la meva pràctica he vist atletes d'elit, persones de carrer.
I que no ho sap.
I és complicat a vegades poder canviar el xip de parlar en paraules tècniques a parlar per tothom. I en aquest llibre finalment s'ha aconseguit. Vull dir, al posar il·lustracions, encara que estigui per escrit, veus clarament que és un moviment de bíceps, un moviment de tríceps, i això crec que és una manera de facilitar la feina, perquè a vegades pensem que és molt fàcil i no és així. Exactament en el punt on estan les il·lustracions, que és allò, doncs, estiraments que s'han de fer i rutines complementàries d'escalfament, diria que és el punt dèbil de tot runner. Per què? Doncs perquè
no ho fem,
només
cops.
Pensen en sortir, i sortir, i sortir. I allà és on, diríem, amb un lèxic de carrer, peten els runners. I peten per què? Doncs perquè no s'estira bé, no s'escalfa bé, o potser s'estira però no s'escalfa. O sigui...
Doncs escolta, això ho haurem de fer, potser quan acabem l'entrevista també, encara que no anem a córrer, ens anirà bé, no? També per treballar, inclús.
Segur. Segur. Vull dir, la gent que està tot el dia asseguda en una cadira, estirar és perfecte.
Fem una petita aturada, que sempre donem el contacte als oients, que segur que els entren dubtes, i continuem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Doncs avui parlem al Persona i Vida de Medicina. Ho fem amb la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, d'una novetat que acaba de sortir, Canvia de vida, posa't a córrer, adreçat sobretot als principiants que tinguin ganes de córrer i no sàpiguen com ho han de fer, doncs que comprin el llibre, perquè val la pena. Està molt ben explicat, molt ben il·lustrat, i és una bona eina. Molt
I jo diria que no només és per runners principiants, sinó que hi ha un apartat, i que a més queda molt clar, sobretot al principi del llibre, són aquelles persones que tenen una patologia i cada vegada es dubten de si poden córrer o si ells els hi serà útil. Doncs mira, et posaré un cas pràctic. Un dels meus pacients doncs, va venir a fer-se una revisió abans d'entrar en el centre esportiu i se li va trobar que tenia una patologia a nivell d'hipertensió. Evidentment, en aquell moment sembla que s'aturi el món, no pugui fer activitat física i ara què faig? És molt fàcil. Simplement la patologia va per una banda, però la teva activitat física ha de ser complementària. I tu has d'ajudar a que aquesta patologia o aquesta malaltia evolucioni en positiu gràcies, en aquest cas, al running. Evidentment, si es fa de manera correcta i no fent el boig, que moltes vegades el que passa és que es fa sense cap tipus de control.
I molta estona, moltes hores i molt esforç, també.
Exacte. Doncs en el cas, per exemple, de la hipertensió, és ideal poder fer una rutina de running, però adaptada a les teves condicions. Doncs veureu que en el llibre hi ha un apartat dedicat a la diabetes, a la hipertensió, evidentment a l'obesitat, que no només és per a aquella persona que... apa, vull córrer, sinó que pensa que si tu tens algun problema de salut, el running t'ajudarà.
I molts dubtes que tinguin també els oients o esportistes, aquest llibre doncs els aclarirà, els intentarà aclarir.
Evidentment.
Parlem una mica del capítol 12, que és important, la nutrició. També sí. Fa unes setmanes va venir la doctora Canet, especialista en nutrició. Hi ha aliments que són molt recomanables, la fruita, no?
Ara, el runner hauria de seguir el que és la piràmide nutricional, que tota persona hauria de seguir. D'entrada, això ja és difícil que es faci, perquè no tothom, amb la vida que portem, faci l'estructura o la dieta equilibrada que s'ha de fer. Potser diria que el runner, el que es prepara ja i el que està més acostumat a fer curses, ho té molt clar, perquè que s'ha de fer una sobreingesta d'hidrats abans de córrer, etcètera, etcètera.
Es porten els corredors les seves begudes, no?
Ah, exacte. Potser el principiant aquí ho té un embolic perquè no sap exactament com ho ha de fer. Jo li diria que si menges equilibrat, la dieta t'ho donarà tot. No cal suplements, no cal res. Ara, evidentment, si ja t'estàs preparant per algun tipus de cursa on carreguis molt i vagis a fer una marató, evidentment.
S'ha de reposar alguns.
Sí, evidentment, no? Però buscar les teves necessitats. Tampoc siguis mirall d'una persona que vagi a fer una marató i tu comencis. No s'han de fer així les coses, cada u al seu nivell.
També parlem, hi ha un apartat, no?, del tema dels greixos.
Exacte.
Que és una pregunta que ens fem. S'han de menjar greixos?
S'han de menjar. S'han de menjar, evidentment, s'ha de saber quin tipus de greix. Això també és important. Però sense el greix perdem una font d'energia important. I per córrer, si no tens energia, no t'aixecaràs de la cadira ni les teves cames es mouran. No? O sigui, l'equilibri, vull dir, l'equilibri és la base. De tot, ben estructurat.
I a més, si correm, si fem esport, tindrem beneficis tant psicològics com físics, no?, de les dues coses.
Evident. La part psicològica potser és la que tothom es sorprèn més. Vull dir, també dintre del llibre es parla de lo que es diu el runner's high, que és un moment que semblava que fos una utopia i que no existís, que no fos verídic, i hi ha estudis científics on s'han vist que el córrer estimula una sèrie d'endorfines que van a parar en un lloc concret del cervell i et dona una eufòria. Aquest moment existeix i és real. Uh-huh. Doncs a la part psicològica, realment això està passant i aquesta sensació d'alliberament passa. Per tant, si tu ets un runner que notes aquestes sensacions, doncs és cert, t'està passant. I no pensis que ets estrany en aquest cas, que hi ha gent que diu, ui, això em passa? Sí, sí, et pot passar.
El que és veritat és que quan acabes de fer esport, ja sigui córrer, natació, el que sigui, et trobes molt bé, no? Després de dutxar-te, et trobes relaxat i...
Bé, les endorfines, no? Les hormones del plaer, doncs s'activen i actuen.
També solucionen potser temes de migranyes.
Bé, a veure, tot el que sigui a tenir el teu espai i dedicar a l'espai a el que necessitis, per exemple, doncs, a desconnectar, t'ajudarà. I el córrer dona aquest moment, aquest espai per tu. Hi ha gent que inclús el córrer li fa sortir les seves millors idees laborals, de parella, de família, i això també és important.
També recomanem, doncs, si
també,
aquesta gent que està treballant tantes hores, que faci una aturada, que vagi a córrer una estona. No cal molta estona.
No. Per començar, et diria que mitja hora. Vull dir, l'OMS ja fa temps, i aprofitant que el dia 6 d'abril és el Dia Mundial de l'Activitat Física, mitja hora al dia és suficient per obtenir beneficis. Per tant, comença, encara que sigui caminar, córrer, però amb mitja horeta en tindràs suficient.
Doncs ens ho anotem, doctora, aquesta recomanació i totes les que ens has donat durant el programa d'avui. Després hi ha una part també de consells.
Sí, sobretot a nivell del primer i el més important, que és una cosa que repeteixo durant tot el llibre, és escolta el teu cos. Vull dir, no perquè la rutina digui que has de sortir a córrer aquell dia, no perquè faci un dia radiant i els teus amics surtin a córrer, tu has de sortir. És a dir, si tens un dia que no et ve de gust sortir, doncs no surtis, no passa absolutament res. La rutina seguirà allà i pots agafar-la qualsevol altre dia.
Després, tema de lesions, també és important. Quan apareix una lesió, el gel va bé.
El gel va bé, és perfecte. Vull dir, és la primera eina a fer servir. I, de fet, moltes persones porten aquests packs de gel que en el moment el pots fer. El trenques, el fas servir i és ideal per parar el cop. No? El tema lesions és una mica la por de tots els runners i que no tots compleixen amb els temps de recuperació. Això és un altre taló d'Aquiles pels metges.
Depèn de la lesió, suposo, no?, que requereix més temps o menys.
Sí, ja trobareu també en el llibre diferents tipus de temps de recuperació i com fer aquesta recuperació.
Doncs, doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, un plaer que ens hagis acompanyat avui. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies, Gerard.
I molta sort.
Gràcies.
Amics oients, acaba el Persona i Vida d'avui. Recordeu que demà hi tornem. Demà parlarem de bioètica. Hem fet aquest canvi aquesta setmana. Us hem estat acompanyant des de les 6 de la tarda amb Mario Ramírez, al control tècnic, i a la presentació Gerard Carrión, que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Estel, Persona i Vida. Espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.